La Viqui Pregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
Benvinguts i benvingudes a la Viqui Pregunta, l'espai on posem el coneixement a l'abast de tothom. Us saludem des de Sant Feliu de Codines, els estudis centrals d'Ona Codinenca, el 107.2 de la FM. En directe, cada dues setmanes, els dimarts a les 9 del vespre, i el podcast onacodinenca.cat i laviquipregunta.cat. Aquí ens trobareu en Robert, l'Amador i la Gemma. A la Viquipregunta fem i responem preguntes d'actualitat, sobretot allò que us interessi a vosaltres, que ens sentiu. Recordeu que ens podeu fer arribar les vostres consultes per WhatsApp als 608 26 25 12 i també al nostre web laviquipregunta.cat. Al programa d'avui parlarem de la lluita no violenta i respondrem a la Carme, que ens ha preguntat: la lluita no violenta és útil per aturar les guerres? Sentirem després l'espai de la Viquimúsica de la banda d'en Robert i a l'entrevista coneixereu en Martí Olivella. Us explicarem després coses de la Viquipèdia i, finalment, la Viquiagenda. Hola, Viqui Friquis.
Hola.
Hola, Amador. Robert.
Hola, bona nit. Bona nit a tothom.
Tots a punt, al 100%.
A punt,
sí,
a punt.
Sí, sí.
Sí, clar. Sí, fora refredats, fora encostipats. Sí. Veus a tope?
Sí.
Molt bé, doncs res, no ens entretenim més i anem a sentir quina és la nostra Viqui Pregunta d'avui.
La Viqui Pregunta.
Hola, bon dia, Gemma, Robert, Amador. Mira, tinc una pregunta per vosaltres o una reflexió, no sé. Mireu, tot el moviment independentista, des del meu punt de vista, era lluita no violenta. Crec que a nivell català tenim clar, no?, lo de la lluita no violenta ja ens ve del passat. Però en realitat, davant d'una guerra, com estàvem presentant nosaltres la independència, que no era ben bé una... Ho volíem fer com que no fos una guerra, però a Espanya se li va prendre. Em pregunto si la lluita no violenta serveix per estalviar-nos a les guerres. Bé, aquí us ho deixo, un tema difícil. Bon dia.
Què diu la Viquipèdia?
Bé, Carme, mira, per començar, anem a veure què diu la Viquipèdia sobre què és la no violència. Doncs mira, la no violència la defineix com una filosofia i estratègia per al canvi social, que rebutja l'ús de cap tipus de violència, ja sigui física, psicològica, estructural o judicial. La no violència és una alternativa a l'acceptació passiva de l'opressió i alhora és també una alternativa a la lluita armada en contra de l'opressió. Els que practiquen la no violència poden utilitzar diversos mètodes per a les seves campanyes, ja sigui pel canvi social, incloses les formes essencials de l'educació, la persuasió, la desobediència civil i l'acció directa no violenta. També la comunicació dirigida a través de mitjans de comunicació per fer difusió del seu posicionament. Si focalitzem ara, per anar una mica a la pregunta, què és què ens diu la Viquipèdia sobre la lluita no violència i sobre la revolució no violenta, perdó, sobre la resistència no violenta, ens diu que la resistència no violenta és la pràctica sociopolítica d'aconseguir els objectius a través de protestes simbòliques, en definitiva de desobediència civil, I la revolució no violenta és una revolució utilitzant, en la seva majoria, la protesta no violenta, com l'hem definit abans, contra governs autoritaris per promoure la democràcia o la independència nacional del seu país. Una revolució no violenta és possible encara que el control del govern adopti mesures brutals contra la protesta. La creença comuna de que la majoria de les revolucions que han tingut lloc en els règims dictatorials van ser aixecaments sagnants o violents no neix d'una anàlisi històrica perquè no sempre han estat així. Podem aportar una dada quantitativa o objectiva, només tenim una anàlisi, no més, que ens diu en una revista, es va publicar un article que es deia violència versus no violència, quina és la guanyadora. I en aquesta es feia una anàlisi sobre un treball sobre revolucions des del 1900 fins avui, en concret fins al 2014, que era l'estudi. Amb revolucions violentes i no violentes, que s'haguessin produït amb més de 1.000 intervinents, en el qual s'arribava a la conclusió de que les campanyes no violentes tenien una xarxa d'èxit del 53%, mentre un fracàs total en un 20%. I entremig l'altre percentatge era, bueno, cadascú té la seva opinió i, per tant, no hem arribat a un resultat contundent. Mentre que les campanyes violentes només havien aconseguit un èxit en el 23% dels casos i un fracàs complet en el 60% dels casos. Estem parlant, com que són amb més de 1.000 intervinents, està clar que això són tipus de revoltes orientades contra el govern, contra poders autoritaris, etc. Ara, més recentment, nosaltres també hem trobat, i jo crec que el nostre convidat ens ho explicarà molt bé, que hem fet campanyes no violentes per temes, a lo millor, d'una preocupació més local o d'una actuació més focalitzada, val? Perquè segurament en aquest estudi no formaven part.
Mm-hmm. Molt bé, doncs prou complerta avui la resposta. Avui no és d'aquells dies que ens dius...
Sí, la Viquipèdia no respon això exactament.
No respon
això.
Però... Bueno, clar, les preguntes de futur no les respon. Jo aquí no he dit si serà la solució o no, simplement he descrit, perquè l'oient també entengui què vol dir no violent, perquè potser cadascú ho interpreta de manera diferent, intentar centrar els termes.
Bé, jo estic segur que després amb el Martí matitzarem tot això i ho puntualitzarem, perquè algun terme es pot millorar, eh? Hi ha marge de millora, però justament és això el que hem de fer avui, parlar de la no violència, divulgar el tema, esvair dubtes i convèncer-nos o entendre si això és una eina que tenim a l'abast i que podríem aprofitar. Però quan li posem música sempre és una mica més entretingut, eh que sí?
Vinga, som amb la música.
I tenim història d'això.
Mm-hmm. La Viquimúsica.
Doncs mira, avui us portaré una petició de la meva directora de programa, que creu que no podem passar per aquesta secció d'avui sense posar el No passaran del Carlos Mejía Godoy, interpretada per ell mateix, i Los de la Palacagüina.
Los de Palacagüina.
Los de Palacagüina. Ara bé, no sé jo si una cançó de resistència en una guerra es pot considerar un himne o una banda sonora de la lluita no violenta. Després, si de cas, ho comentem. Ara, escoltem-ne un fragment.
Luchamos para vencer. Vendrá la guerra, amor, y en el combate no habrá tregua ni freno para el canto, sino poesía naciendo incontenible del cañón de fusiles libertarios. Vendrá la guerra, amor, y en el combate nos fundiremos en las barricadas, deteniendo las hordas criminales a punta de corazón, fuego y metralla, cavando sudorosos el futuro
en las faldas de la paz.
Aquí están los cachorros de Sabino.
¡Vámonos! ¡No! Mañana que irrumpa el nuevo día con su fiesta de pájaros y niños, aunque no estemos juntos, te lo juro.
¡Que se oiga!
No, no pasará.
¡Más fuerte, compañeros!
Bé, com deia, la cançó parla de poesia i amor, però també parla de fusells llibertaris, de trinxeres i de foc i de metralla. Si voleu, després amb el nostre convidat en parlem una mica més. En qualsevol cas, la cançó de protesta és tot un gènere que, iniciat al principi del segle XX als Estats Units, té noms tan importants com Pete Seeger, Bob Dylan o Joan Baez. Moltes de les seves cançons han donat la volta al món en diversos idiomes per a formar part de moviments civils no violents d'arreu. Escoltem ara una d'aquestes cançons, concretament Where Have All the Flowers Gone, de Pete Seeger, que segur que tots reconeixem.
Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? The girls have picked them, everyone. Oh, when will you ever learn? Oh, when will you ever learn? Where have all the young girls gone? Long time.
Tot un clàssic, oi? Qui de la nostra generació de boomers no l'ha cantada en català en un foc de camp? Bé, finalment, per tancar aquesta secció d'avui, els enllaços de la qual us recordo que trobareu al nostre web lavikipregunta.cat, no puc deixar d'esmentar un exemple més nostrat que, com en el cas de la cançó de Pete Seeger, que acabem d'escoltar, s'ha acabat convertint també en la banda sonora de moviments de lluita no violenta fora de les nostres fronteres. I parlo, naturalment, de l'Estaca, de Lluís Llach, que s'ha usat a Polònia, Tunísia, Afganistan o Bielorússia, per dir entre alguns llocs, on, per cert, la setmana passada mateix va ser protagonista l'Estaca per la detenció d'un activista bielorrus, naturalment, que va ser detingut per la policia per cantar-la al carrer. I això, segons informava VilaWeb, en una notícia del 27 de febrer d'aquest any, és a dir, la setmana passada. Escoltem, doncs, com sona l'Estaca en polonès. Murry, que vol dir murs, de Jacek Kaczmarski. A veure, com us sona aquesta Estaca en polonès?
On natchniony i młody był i nie policzył dni. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany po łambat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Mury runą, runą, runą
ja veieu que sona una mica diferent. En qualsevol cas, fins aquí la secció de música relacionada amb el tema d'avui, que, com tantes altres vegades, podria haver donat per tot un programa de música sobre la no violència. Gemma, passem a l'entrevista?
Sí, després ja em defensaré d'aquesta al·lusió directa, que va la meva preferència.
No era un atac, eh?
No, no, ja ho sé, no me'l prenc gens així. Jo us he de reconèixer que
pau i amor, eh?
Soc d'aquella generació que va viure l'etapa universitària en plena revolució sandinista. I clar, això jo crec que sí, clar, que m'ha marcat tota la vida. I és innegable que aquestes cançons amb aquest ritme encoratjador i de lluita,
sí,
és el que cal als lluitadors i també als no violents, és clar que sí. Però ei, això ho parlem ara amb en Martí. Anem per l'entrevista.
La Vicky entrevista.
Perquè avui fem una entrevista que no sé jo si serà una entrevista o més aviat una sobretaula entre companys. El nostre convidat és un amic estimat i un referent per nosaltres. Ens plau rebre a Ona Codinenca a Martí Olivella. Benvingut, Martí. Com estàs?
Doncs força bé. Moltes gràcies per convidar-me.
Doncs encantats de tenir-te i per no perdre de bon començament l'estructura del programa, us en presentaré com cal al Martí Olivella. Va néixer l'1 de gener del 55 a Barcelona i es defineix com un activista català promotor de la innovació social i del moviment de la lluita no violenta. Va ser un dels iniciadors del moviment per la pau a Catalunya a la dècada dels 70, en formar part del primer grup d'objectors al servei militar. Va ser amic de Lluís Maria Xirinacs i seguidor dels seus plantejaments. Ha estat cofundador i director del Centre d'Estudis Joan Bardina, d'Ecoconcern i de Novact. Des del 75 i el 78 va formar part del primer grup d'objectors que no acceptaven sotmetre's al servei militar. Va estar 5 mesos a la presó del castell de Sant Ferran de Figueres i va sortir amb la segona amnistia, la de l'any 1977. Amb un bon recull dels 20 primers anys de les seves lluites no violentes d'objectors i d'insubmisos, ha quedat recentment publicat en el llibre del 2023, el Fer front. Amb en Martí Olivella volem parlar de la utilitat de la lluita no violenta. Si mirem el nostre passat més recent, ens trobem que encara no havíem sortit d'una crisi econòmica mundial, la del crac bancari del 2008, que varen caure en una crisi sanitària, la de la Covid del 2019. Si bé no són aquestes situacions d'enfrontament bèl·lic, sí podem debatre que en ambdues situacions les desigualtats socials i econòmiques dels pobles, les comunitats i les persones les van fer més vulnerables i se'n van cobrar més víctimes. Al cap de res va esclatar la guerra d'Ucraïna i per la invasió de Rússia dels seus territoris i el compliment de 2 llargs anys de guerra, en tenim un altre front que no és que s'hagi obert sinó que no s'ha tancat mai del tot, a la franja de Gaza. Israel i Palestina es maten mútuament. En aquest nostre passat recent hi ha una realitat, si ho anem superant i encara hi som en el procés, és amb molt d'esforç, amb solidaritat, amb ajuda mútua, amb inconformisme i protesta davant la injustícia. D'això volem parlar amb el Martí. Què et sembla? Respon correctament la Viquipèdia a la pregunta de la nostra oient? Quina és la utilitat de la no violència?
Bé, la no violència, en la definició general, jo crec que sí que és aquesta renúncia a l'ús de la violència per aconseguir un objectiu polític, diguem, no? Però té moltes derivades. La persona que al llarg de la vida va anar desxifrant aquestes derivades és Gandhi, i ell posa diferents noms al que és no violència. Una de les tradicions de l'Índia es parla d'ahimsa, no?, que és no violència. I ell ho aplica això, ell i gran part de la societat de l'Índia ho tenen incorporat en la seva manera de ser i de veure el món. El que passa és que ell considera que això és insuficient i va trobant altres mots que intenten convertir aquest comportament moral, diguem, no?, de no fer mal, no?, als altres, tampoc als animals i la natura, amb el que ells arriben a dir-ne satyagraha, que és la força de la veritat, que vol dir que més enllà de no fer mal, ens hem de concentrar els humans en intentar defensar allò que creiem, i és una creença personal, que és veritat, és a dir, que no és mentida i que no enganyem ni ens enganyen. I en un món de les fake news, doncs sabem perfectament que la força de la veritat no pot ser mai basat en cap mentida. Això seria l'aspecte més negatiu. Algú dirà, i què és la veritat, no? Ja li preguntaven a Jesús Pilat, no? Bueno, doncs ell diu, Gandhi diu, és aquella recerca interior i en conversa amb els altres que davant d'un conflicte permet eixamplar la visió que tens, una ment parcial i molt reduïda, amb aquelles orelleres en les que naixem tots, per intentar crear empatia amb els diferents actors que estan implicats en aquell conflicte, sabent que cap de nosaltres té el 100% de la veritat i, per tant, en nom de la veritat ningú pot ni ferir, ni matar, ni torturar, ni fer una guerra.
Uau, com es respon, eh? A Gandhi, després de sentir les paraules de Gandhi, hi ha poc a afegir. Però, certament, em fa pensar en que no es coneix prou la lluita no violenta. És a dir, si realment en féssim la difusió i tothom tingués incorporats aquests conceptes, si fos aquesta filosofia de vida que el molt hindú sí que té incorporat, de no fer mal a ningú. Jo he vist això de tenir una formigueta que et corre pel braç i fer el gest de no, això és terrible, això que penses fer, no se t'acudís matar una formiga. Si ho tinguéssim de debò incorporat, cauríem igualment en les guerres? És a dir, és innat a l'ésser humà barallar-se pel poder, barallar-se per tenir més?
Clar, les darreres recerques parlen que els humans tenim alguns centenars, milers, si no milions d'existència, no? I la guerra entesa com una organització política per aconseguir un objectiu de submissió dels altres o dels recursos dels altres és una cosa molt, 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 molt recent. Primer perquè els grups humans eren petits, no estaven constituïts en estats, tenien prou espai com per acampar-la, i no vol dir que no hi hagin hagut conflictes territorials, però era un tema de... Bueno, com veiem que funcionen els mamífers, diguem, no? Que els que són depredadors pues, van sobrevisquent. Però això no és la guerra. La guerra és quan tu tens un estat, una propietat, no? Allò d'Engels, no? La família i la propietat privada i l'Estat, quan tu construeixes un sistema de primer de dissuasió i després en nom de la defensa d'extermini per aconseguir apoderar-te de recursos o esclavitzar els altres que treballin per tu. I això és un invent molt recent, vull dir, parlo d'alguns pocs milers d'anys. Per tant, no podem dir que la guerra és connatural. L'agressivitat sí, perquè és la forma que tenim de respondre davant de qualsevol situació de perill. Però davant de qualsevol situació de perill, els humans, com els mamífers, tenim tres respostes. Normalment és la fugida, que és la més intel·ligent, si és que creus que l'altre és superior a tu. L'altre és la paràlisi, allò que dius, et quedo parat de por, i l'altre és l'atac. I l'atac, com veiem amb les lluites entre mascles en moltes de les espècies, bueno, pues, no van a matar, no? Normalment van a demostrar qui és el cap de colla, qui és el líder, sobretot per tenir femelles, no? Llavors, òbviament que tot això ho tenim en els nostres cervells més primitius i ho tenim aquí, com a resposta humana. Però com a societats que ens hem cultivat enormement en tots els camps de la cultura, del coneixement, de la ciència, avui en dia la guerra ha quedat totalment obsoleta, si és que preté resoldre algun conflicte entre pobles o entre estats. I simplement es manté perquè una part de la població té un grau de consciència encara molt prehumà, i segon perquè els grups de poder i de diner en el món els interessa tenir la gent subjecta a la por, i per tant, com ara, no?, tocar els tambors de guerra, doncs fa que la gent ens espantem i justifiquem el rearmament en nom de la dissuasió i en nom d'unes amenaces que objectivament no existeixen si es fessin les coses bé. Què vull dir? Que si mirem la Primera i la Segona Guerra Mundial i mirem totes les guerres, la construcció de l'enemic és una construcció que es fa des dels poders i des dels mitjans que ajuden en això. No recordeu que fa 4 anys l'OTAN estava a la UCI? Això va dir el president francès, no? O sigui, s'havia acabat l'objectiu de l'OTAN. Ara resulta que pim, pim, pam, pim, pam, pam, ara passa a ser la necessitat número 1 que per damunt del canvi climàtic, de la revolució verda i de totes les... i de tots els reptes que ens havíem posat, ara resulta que si no ens preparem per la guerra som uns covards, no? Llavors, bueno, quan arribem a tot això, dit per gent intel·ligent, només es pot suposar que estem sota una manipulació brutal, que no vol dir que no ens hagin de prendre seriosament aquestes tambors de guerra, perquè els estan preparant, però sí que hem de ser crítics en aturar el rearmament i en buscar solucions diplomàtiques als conflictes. Fa 2 setmanes vaig tenir l'ocasió d'estar amb el ministre Álvarez al CIDOB, que havia muntat un diàlogo con el ministre Álvarez de Fers Estrangers sobre 2 anys després de la guerra recent a Ucraïna, perquè va començar fa molt, sí, molt abans. I bueno, ell va dir que tot el problema que té Europa i el món és que prové d'un sol home, que és una guerra d'un sol home, que és Putin, i que no podem permetre que venci, perquè si vens, la Carta de Nacions Unides quedarà destruïda perquè un sol home se l'haurà carregat, no? Llavors jo vaig fer un parell de preguntes per escrit, que era la forma de fer el diàleg, i la primera deia: la diplomàcia internacional va fallar quan no es va tenir en compte l'oportunitat de la Casa Comuna Europea amb Gorbachev, que incluïa tota Rússia, no? Sí. I que s'acabaven els blocs i tot això. I si no hagués fallat, hauríem tingut la guerra el 2014 ja al Donbass i ara el 2022?
Sí.
I la segona pregunta és, ja que vostè crida a defensar la Carta de Nacions Unides, està molt bé que posin sancions a Rússia per haver trencat les fronteres d'Ucraïna, s'hauria d'aplicar el mateix a Israel sobre Palestina o al Marroc sobre el Sàhara? I el moderador, que és el director del CIDOB, doncs va fer 10 preguntes d'altres i aquestes les va obviar. Simplement per entendre com funciona el món, no? No de teoria, sinó així molt elaboreta.
Bueno, perquè és una mica el que dèiem. Si les dades demostren que la lluita no violenta és efectiva, si ho sabéssim, estaríem plantant cara a tots aquests reptes com a humanitat, d'acord? No podem obviar que la nostra història humana ens porta aquesta agressivitat com a forma de respondre i que alguns elements concrets que detenten el poder la utilitzin amb més força, però la gran majoria de nosaltres estaríem alineats i estaríem d'acord. Vale, doncs agafem això com un repte d'esperança. Què podem fer? Que de fet ens hauries d'explicar la teva recent... Com es munta una vaga de fam?
Bueno, moltes coses. A veure, la primera, sobre aquest estudi que has citat, era fins al 2014.
Sí.
Del 2014 al 2020 el van revisar. I cada vegada això no funciona tan bé. Val? I per què no funciona tan bé? Perquè els poderosos també n'han après. I, per tant, ja veiem tot el lawfare, per exemple, és una forma, sense utilitzar violència de policia al carrer, però és una forma de carregar-se els moviments de reivindicació, els moviments d'independència, qualsevol altre moviment social, d'una forma legal, diguem, no? Considerem que no és legítima, però és legal, perquè, clar, si la justícia és un poder independent... Però fixeu-vos Com el Navalny se l'ha encarregat la justícia. Com a Turquia la gent se'ls carrega la justícia. Com als palestins se'ls carrega... És a dir, les justícies, totes elles, els jutges se m'enfadaran, però és que els primers interessats en recolzar el que jo ara diré són els propis jutges honrats. Perquè els jutges normalment que diuen apliquem la llei. Bé, no. Però el Gandhi, quan anava davant del jutge, deia segons la llei vostè m'ha de condemnar. I condemni'm. I si no està d'acord amb que aquesta sentència és justa, interpel·li el Parlament perquè canviïn la llei. Això és el que ha de fer un jutge. El que no pot ser és un jutge, és a dir, com que ho diu la llei, jo la interpreto a la meva manera i, sobretot, amb la meva ideologia, intentant castigar al màxim més enllà de la llei. Això és un tema molt actual, com sabem, no? Aquí. Però és que passa tot arreu del món. Llavors, el primer motiu és que el poder ha après a neutralitzar una part de les lluites no violentes perquè ha descobert el mecanisme que té i, per tant, la policia a vegades ja no reprimeix tant, però després et deix per la porta al darrere que et fotin els jutges. L'altre és que les xarxes, si bé han facilitat les convocatòries, han desmobilitzat perquè la gent ens pensem que fent clic, 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 clic en els likes i els m'agrada ja estic fent una acció. I l'acció no violenta, la lluita no violenta, parteix d'un canvi totalment de paradigma de com s'entén el poder. En la línia convencional, aquesta dels fusells i de, o de les democràcies, la idea és el poder, si és molt fort, imposa, via repressiva o via legal o via tot plegat, o via religió o via mitjans de comunicació, imposa la seva força i la gent, clar, no podem fer res i, per tant, ens hem de sotmetre al que el poder ens imposa. Però si agafem l'estaca, que ni que sigui en polonès encara la recordem, diu, si no ens deslliguem, què vol dir deslliguem? O sigui, l'estaca hi és, però som nosaltres que hi estem lligats. La força principal de la lluita no violenta és deslligar-se del poder. És a dir, no obeir, no cooperar, no només protestar i denunciar, que són les primeres fases que fa tothom quan hi ha un problema, sinó les següents, que és parlar, intentar en la conversa veure si hi ha arguments que nosaltres no tenim el 100% de la veritat i l'altre tampoc, i buscar les escletxes en aquesta direcció, i si això no funciona, després de protestar i denunciar, has de no cooperar, que vol dir vaga i boicot. A les eleccions, i si ja és una cosa il·legal, pues, en diem desobediència civil, per exemple, a pagar impostos. Llavors, a més de tot això, el cinquè element és el de construir alternatives. Llavors, resumeixo. La no violència és una actitud de no utilitzar la violència per pretendre afrontar un conflicte. Molt bé. Però la lluita no violenta té el diàleg sempre obert i quan el diàleg no funciona, la denúncia, i si la denúncia no funciona, la no cooperació, i si no funciona, la desobediència, assumir les conseqüències, perquè això és el que fa emergir el conflicte que està amagat, i per últim, la construcció d'alternatives. No sempre va en aquest ordre, però normalment aquest ordre ajuda.
Diguem, o algunes no? En paral·lel a les altres.
Exacte. Sí. Llavors, si mirem el procés català, que també ha sortit pel mig, la senyora que feia la pregunta deia és que, clar, ha estat una lluita no violenta. Bueno, jo en això discrepo. Jo crec que el procés català bàsicament ha estat una lluita pacífica, cívica, democràtica, confiada en les institucions democràtiques, en la justícia, en els mitjans de comunicació, com havíem viscut en la transició, en part. Perquè la gent que ha portat això és una gent que, per edat, en gran part vam viure la transició i les lluites derivades de després. Però la lluita no violenta no només és la lluita pacífica. Però la lluita pacífica, al final, és dir, però tota guerra és tan horrorosa que prefereixo la pau ni que no sigui 100% justa als horrors de la guerra. Això no tothom ho comparteix, eh? I ara ja veureu com les enquestes, avui l'ABC feia una enquesta, doncs el 53% dels homes que han contestat ja deien que ens hem de preparar pel reclutament per els tambors de guerra que s'acosten, no? Bueno, molt bé. Vull dir que això sempre, la cultura de guerra la tenim latent sempre aquí, no? Perquè com que no hem com deies tu, no hem après a pensar que hi ha una altra forma per enfrontar l'opressió i la injustícia, que o la passivitat, que no és acceptable, o la guerra, doncs estem programats per això, estem ensenyats per això. I el saló de l'ensenyament, no?, que comença la setmana que ve, doncs, continua havent-hi l'estat militar, i a Valls continua havent-hi l'estat militar, i a Girona continua havent-hi l'estat militar. Per què és això? Són organitzacions públiques dedicades a l'ensenyament i obren la via al reclutament dels joves, i els joves els donen un pin, els donen una gorra, pugen en el tanc... O sigui, ja no parlem dels jocs, dels jocs, i de les pel·lícules, i de les sèries. O sigui, la construcció permanent d'un adoctrinament generalitzat sobre que davant d'una injustícia, que tu consideres una injustícia, la forma normal és el poli que se salta la llei per aconseguir fer justícia i el soldat Rambo que fa no sé què, això és el 90% de les nostres sèries i de les nostres pel·lícules, de la nostra educació. Llavors, els mestres i les ONGs fan educació per la pau, sigueu bons nens, i tota la resta de la cultura està muntada amb això. Es diem, bueno, col·laborem i tal, però tota la vida econòmica està muntada en una competència atroç que si tu no dones cops al teu company no progressaràs, i si no enfonses l'empresa del costat, tampoc, no?
Bueno, i que l'èxit és acumular moltes coses, tenir molts diners per tenir moltes coses que després hauré de defensar perquè no me les prenguin.
Òbviament. A quants llocs del món, i no estem gaire lluny, hi han els barris de faveles o de viles misèries o de barraques o de malviure, i al costat hi han les grans construccions dels grans xalets, protegits tots ells amb valles i amb soldats i amb policia privada que manté els seus privilegis. Això és la definició de com és el món avui en dia. Després tenim estructures de ciutats com Barcelona, que això sembla més difús, però segons a quin barri te'n vas ja veus...
Bueno, a Barcelona hi ha carrers de Barcelona que no es van asfaltar fins al 2004 amb motiu del famós fòrum.
Sí.
Que...
Llavors, per tant, no violència, és una actitud de vida que és... que està fonamental. A mi m'agrada parlar de la via no violenta. Val? Faig una mica marxa enrere. La via no violenta té diversos elements. La via no violenta que és... Perquè, clar, diem... Tu ets no violent? Escolta, vol dir que si no ets no violent, ets violent o ets un covard? No, clar, és que això és molt fàcil dir. Els no violents són uns del lliri... Bueno, si tu no ets no violent, vol dir que creus en la violència per resoldre els conflictes. O que passes. Si passes és que recolzes l'estat quo, vol dir que recolzes la violència per resoldre els conflictes. Per tant, només hi ha opcions. O ets violent o ets no violent. Ara llavors diu, i què vol dir no violent? Diu, bueno, la via no violenta per mi té diferents factors. Un, allò que han predicat totes les religions en la seva part més profunda, que és no facis als altres el que no vols que et facin a tu. On hem estat en la vaga de fam, que si ens dona temps en parlarem ara, hi ha un espai interreligiós on hi ha les sis grans religions. Llavors hi ha un mural molt bonic, pintat així com si fos una pissarra, i hi ha les... sis frases que són quasi semblants a aquesta. És a dir, fes als altres el que vols que et facin, no facis als altres el que no vols que et facin, etc. Totes diuen pràcticament el mateix, en més positiu o més negatiu. I n'hi ha una, que és del Talmud, que diu el mateix, i acaba. Això, aquesta frase, comuna a tots, és tota la llei. La resta són comentaris. S'han acabat les religions i s'han acabat les violències, no? Perquè si a l'hora de resar el rosari o a l'hora d'aturar-me per fer la pregària d'aquesta religió no sé quantes vegades al dia, la meva pregària fos estic fent als altres el que vull que em facin a mi, i de debò reviséssim l'última hora o l'últim dia sobre com fem això, com es pot justificar la violència? A algú li agrada que el torturin, que el fotin en un camp de concentració, que el bombardegin, que l'assassini, que matin els seus fills de gana o del que sigui? Oi que no? Doncs és molt senzill. I això ho diu el Talmud, us sona el Talmud? Pues és un dels llibres de referència dels jueus, no? Bueno, però tots els altres no ho diuen, però està en la filosofia de fons. Llavors, al final és molt senzill. L'únic és que, com tu dius, el que volem és mantenir els nostres privilegis. I com que estem en una escala que aspirem el que ens estima, el que ens roba, amb coll, amb camisa i corbata i directiu d'una gran empresa o d'una gran banc o d'un gran partit, en comptes de provocar-nos animadversió i ganes de que no hi sigui, ens provoca admiració. El Forbes, per què la llista Forbes de posa els multimilionaris de tot el món i de cada país la publiquen i la gent no l'estripa? Perquè la majoria de la gent aspirem a ser com ells. I ser com ells vol dir pagar el preu d'haver destrossat a moltes vides, d'haver explotat a molta gent, d'haver destruït molt territori, d'haver provocat molt CO2, d'haver provocat molta desgràcia. I si, a més, inverteixes, com fan els grans fons d'inversió Vanguard i BlackRock i tots aquests, amb indústria d'armaments i amb farmacèutica i amb alimentació i amb sistemes de seguretat i amb sistemes electorals, perquè forma part del paquet, inverteixen en tot, perquè tu tens els fils de tot... i amb mitjans de comunicació, doncs tu tens tots els fils per anar conduint el món cap a tu t'interessa. És el que l'altre dia un em deia, diu, l'1% mana sobre el món, el 95% li fa cas, el 4% ho qüestiona, no? I a l'1% els torturen i els maten perquè els altres estiguin calladets. Bueno, doncs així, ha estat sempre així, possiblement, però la potència que avui té el sistema per entrar en... Primer, hi ha un llibre molt bonic que es diu Divertim-nos fins a morir, de fa anys, un tal Neil Postman, que us el recomano, curtet. Divertim-nos fins a morir, doncs és això, la societat de l'entreteniment i de la distracció. Llavors, per què no reaccionem davant d'això tan brutal que està passant? O sigui, un extraterrestre que es mira a la Terra, diu, aquests tios estan sonats, se'n van a l'autodestrucció i a l'extermini en 4 dies
solets,
geològics, sí, diguem, no?
Sí.
I com és que no fan res? Pues perquè el personal o no arriba a menjar i, per tant, només li preocupa què menjarà cada dia, que això és la immensa majoria de la població mundial, o l'educació dels seus fills, o curar-te d'una malaltia, o, si no, les societats cultes, com l'Alemanya dels nazis, no era una societat culta, amb els grans músics i tot això, estem distrets, estem entretinguts i estem comprats per la nostra petit privilegi de viure dins d'un món que el veiem molt perillós i nosaltres ens mantenim aquí anar fent.
Bueno, ens tenen una bombolla i que no mirem enfora.
Això se'n diu violència estructural. O sigui, ens preocupem sempre de la violència directa, no? Que jo, que si mato tu, tal, però la violència directa és la resposta a la violència estructural, sigui perquè tu vols mantenir-la, per tant, tens l'exèrcit més poderós del món, com els Estats Units, intenta amb 900 bases rodejar tota Xina i tota Rússia, cosa que Rússia i Xina no rodeja als Estats Units ni a Europa, m'enteneu, no? I això són dades. Bueno, pues, clar, els Estats Units gasta $1 bilió a l'any en defensa, la Xina 300.000 milions, Europa 270.000. Clar, han dit, mira, el president d'Indra, no? Una empresa de 50.000 treballadors a l'estat espanyol i amb seu aquí a Barcelona també, tenim marge de créixer en el negoci de l'armament i estan ara sent els líders a Espanya del nou avió de combat de la 6a generació aplicant això. I això és PIB, o sigui, això és... És augment de riquesa, m'enteneu, no? Llavors, clar, mentre l'augment de riquesa sigui fabricar armes per matar els altres o per atemorir-los que els mataràs, pues el món no pot anar bé de cap manera.
Malgrat això, continuem fent coses. Ens has dit que ens parlaràs de la vaga de fam que vau fer recentment.
Sí. Mira, hi ha un moment a la vida que... normalment diem, què volem ser quan siguem grans, no? I ahir un dels companys que té més gran que jo va dir, diu... el que volem ser quan siguem grans és que ja ho sabem. Ja sabem el que volem ser. Cosa que quan no ets gran encara no ho saps, no? I quan ja queden pocs anys de vida, ets el que has fet fins aquest moment o el que estàs prenent de decisió. Va trucar la Gabriela Serra, coneguda per haver estat a la CUP i a moltes altres històries des de fa molts anys en temes de pau i això, i va dir, escolta, estem preparant amb una companya una vaga de fam per Palestina. Jo des de fa ja, ara ha fet 16 mesos, estem plantats davant de la Delegació de Defensa en una campanya que es diu Aturem les Guerres amb 20 grups de tot Catalunya i ara aturem les guerres, no aturem aquesta guerra o aquella per tots els arguments que ja està parlant fins ara, no? De legitimar que la guerra pugui ser un mitjà de resoldre conflictes. però és obvi que si el tema d'Ucraïna és un tema molt polèmic per sobre quan va començar i quins interessos hi ha en això, en el tema de Gaza també ho és, però és, o sigui, la brutalitat amb què s'està exercint aquest genocidi, això és insuportable. I, per tant, quan em va plantejar això a mitjans de gener, li vaig dir sense dubtar que sí. Vam estar buscant local, molt difícil, vam estar buscant equip mèdic, molt difícil, al final ho vam trobar tot i vam començar a l'1 de febrer. Uh-huh. Hem estat només 15 dies. Tinc només 15 dies perquè el dia que vam plegar i vaig arribar a casa em van trucar des de Bèlgica un periodista palestí que duia 50 dies. I ha acabat els 60 dies i el vam acompanyar també per Zoom en el seu dia de cloenda de la vaga de fam. Vull dir que 15 dies no són res. L'objectiu era, quan tu muntes una acció no violenta, no pots demanar la pau al món perquè et moriràs segur. ¿Vale? Has de buscar objectius dins d'aquesta gamma que dic que siguin assolibles. Assolibles per un li semblarà que no ho és i per un altre sí. Bueno, tu has de tenir la intel·ligència per plantejar uh-huh. alguna cosa que permeti tenir alguna victòria, perquè si totes les lluites que emprenem són abocades al fracàs, pues el resultat, la gent es desanima, no? A les guerres també passa així, eh?
Allò en tot diu... cas, és una qüestió d'anar fent petites sí. passes per arribar...
A les guerres també he guanyat una batalla que no vol dir guanyar la guerra, pots guanyar-ne una i perdre moltes, però si no en vas guanyant algunes, el personal es desanima. Mm. Llavors, ens vam plantejar dos objectius molt concrets. Un, que el govern espanyol aturi el comerç d'armes amb Israel, que el ministre ja havia dit que ja l'havia aturat des del 7 d'octubre, que ja no havia autoritzat més vendes d'armes, però clar, tothom entén des d'un infant de 7 anys que comerç vol dir comprar i vendre, no només vendre. I embargament d'armes no vol dir no donar més autoritzacions, sinó vol dir aturar les que ja tens, perquè són contractes de 4 o 5 anys sí. multimilionaris, no? De compra i de venda. Bueno, per tant, ens semblava que això era una cosa en la línia del que ja estava manant prou complicitat i totes les coordinadores i manifestacions de tot l'Estat en 100 llocs en els últims mesos, era reforçar aquest mateix objectiu. I el segon també semblava obvi, que és que si la demanda de Sud-àfrica en l'Acord Internacional de Justícia, l'Acord Internacional de Justícia sembla plausible que està havent-hi un genocidi i ha d'haver presentat Israel els documents conforme no, doncs, home, per què Espanya no podia recolzar això i no només dir que caldrà aplicar les resolucions del tribunal? Bueno, doncs posa-t'hi, com ho ha fet Bèlgica. Digueu, ja, d'acord, són 50 països, la majoria no són europeus, però si ho ha fet Bèlgica, què et costa fer-ho? No? Bueno, vam plantejar aquests dos objectius. El resultat va ser que van deixar el nom allà en 15 dies 400 persones, 200 entitats, des de les més petites fins a les més grans, sindicats, partits, tothom es va anar afegint en això amb algunes salvetats que ara explicaré. Una vaga de fam té dos cares. Una és la banda política, que té no només com a objectiu mobilitzar la part de la població que està decebuda, passiva i tal, perquè junts aconseguim un objectiu polític, en aquest cas els dos que he explicat, no és un espai de xantatge contra el poder, sinó és un espai bàsicament de mobilitzar la consciència de la gent perquè la gent fem coses. En això que vam aconseguir? Doncs que amb dues onades es fes una llau de cartes, 500 cartes a la primera durant una setmana i 500 totes de cop a la mateixa hora, a les 9 del matí, en el ministre, apretant aquests dos objectius i ja documentant més, perquè va sortir un estudi del Centre de l'AS en el qual deia precisament que era mentida el que estava dient el ministre, perquè en la seva pròpia pàgina web es demostrava que havia comprat i va notar armes durant aquest termini. Bé, bueno, ja està. I, bueno, passat els 15 dies, ens va semblar que fins i tot l'avantguàrdia, que és molt pro-sionista, va aconseguir fer, ens va fer una entrevista i va treure en paper, que no havia fet cap altre diari excepte el Punt Avui, va sortir 60 notícies entre TV3 també, en el 324 i en algun moment en el Telenotícies, que una part de la gent s'havia sortit, no, de la comoditat i havia donat passos amb això. I, clar, normalment les vagues de fam les hem fet, jo n'havia fet 4 o 5, no tan llargues, però una mica més jove. Els 3 que l'hem fet ara estàvem al voltant dels 70 anys, no? Del 67 al 72. I, bueno, per una sèrie de motius i pel que havia estat passant vam decidir acabar-ho sabent que ha estat una petita contribució de lluita no violenta, perquè al final, com va dir el Xavier Meloni amb les xerrades que es van fer, trobareu tota la informació a vagadefam per palestina.cat, amb les xerrades que hi ha hagut, els vídeos, les firmes i tot, no? Ell diu, clar, una vaga de fam ens toca perquè és la negació d'un instint vital que és el de supervivència, que està vinculat al menjar. I per això hi ha una part de la gent que no ens deixi indiferents. Però un cop coneixes el metabolisme del dejuni, que ara no hi entraré, no és tan complicat com sembla, no és tan perillós com sembla, si tens bona salut, si tens el coneixement sobre com deixes de consumir la glucosa dels hidrats de carboni i passes els greixos acumulats, per tant, vius de les reserves, i si prens 2 litres d'aigua cada dia i descanses. Lo del descans no vam descansar gaire perquè era un sense parar, però ho compensava la motivació i el suport que vam rebre.
Us hem d'agrair que estigueu allà al davant fent tot això que nosaltres no ens atrevim o no podem o no tenim a l'abast, però sou, per això sou els referents. Tenim també aquests últims moments per dir un parell de minuts, Martí. Sí. Per què tot això és important? Per què tot això suma? Per què vosaltres tres heu de fer ni que siguin 15 dies de vaga de fam? Els ajuntaments locals aquí a Sant Feliu, al darrer ple, fixa't tu, al darrer ple la gent es va queixar perquè el ple de l'Ajuntament va aprovar 2 mocions, una de suport en contra de la guerra a Palestina i l'altre en suport als agricultors que estaven en plena efervescència, en vagues i havien tret els tractors. 2 mocions que van comportar un cert temps dins del ple i a molts ciutadans els hi va semblar que hi ha moltes més coses molt més importants a tractar que no pas això.
Clar, és obvi que els ajuntaments, les seves competències són de locals, diguem, no? Però de tant en quant hi ha coses que passen en el país i en el món que més important que l'efecte pràctic que pugui tenir aprovar una moció, com l'efecte pràctic que pugui tenir una vaga de fam de 15 dies, és un tema ja de dignitat humana.
Sí, senyor.
I si no som capaços de ser sensibles a allò que passa més enllà del nostre carrer, del nostre barri, de la nostra casa, ens anem tornant amb insensibles. I quan ens tornem amb insensibles ens deshumanitzem. I quan ens deshumanitzem justifiquem les guerres, les matances, tot en nom de la llibertat, de la democràcia i de la pau, diguem, no? I al final, bueno, jo crec que va bé fer aquests exercicis, no?, d'eixamplar el nostre horitzó, que és el primer pas de la via no violenta, que al final no he comentat, que és descobrir-nos en la interconnexió profunda amb tots els éssers humans i amb tots els éssers vius. Això ens costa una miqueta més, però almenys comencem amb els humans. Sí. Si jo no sé posar-me en el lloc de l'altre, si no exerceixo aquesta mínima empatia o aquest mínim no fer als altres el que no vols que facin a tu, com podem pretendre fer un món en pau? Ens preocupem dels nostres fills i dels nostres nets, que tinguin uns bons estudis, unes bones joguines, o bona roba, una bona calefacció, un bon cotxe, una bona tele i un bon mòbil. I no ens preocupem de l'entorn en el qual aquests fills i nets estan creixent, que és una societat construïda sobre la cultura de la violència que ens porta a que aniran de soldats i els mataran a la guerra i ens mataran a tots. Com pot ser que estiguem tan secs de no donar-nos compte d'això? Bueno, pues que un ajuntament o una associació o una entitat parli d'aquests temes, crec que és una oportunitat per animar-nos a treballar i a ser tots coactius, perquè si no som actius, com dèiem, serem reactius. Uh-huh. Reactius vol dir que les bombes atòmiques acabaran amb la nostra civilització.
Bueno, doncs deixem aquí la conversa, Martí. Ha estat llarga, però ha estat profitosa. Sempre és un plaer escoltar-te i tenir-te entre nosaltres. M'ha agradat, conforme anàvem parlant, que em semblava... Escolta, és com la segona part del programa que vam fer amb en Ricard.
Sí, sí.
Quan parlàvem, vam fer un programa, Martí, que vam convidar...
També començava per la guerra.
Exacte, sí, 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 sí. Parlàvem de com gestionàvem les emocions que nosaltres, com a persones, des de la llunyania, ens provocaven les imatges que rebíem en aquell moment de la guerra en Palestina, però que portàvem ja mesos llargs veient també les d'Ucraïna i moltes altres. I aquest d'avui és com la segona part, no? Dir, podem gestionar les nostres emocions davant d'això, les podem treballar, les podem compartir, però a més podem aportar el nostre granet de sorra i podem treballar perquè això arribi un dia que amb esperança, amb col·laboració, amb cooperació, desaparegui. Ai, i se'ns acaba el temps, estem ja en els últims minuts. Què fem, Amador? Anem directament a l'agenda, potser, no?
Sí, si vols, sí.
No, doncs vinga, que tens un parell de minuts per explicar-nos l'agenda.
La Viquiagenda.
Bueno, com que ha passat el 8 de març, els viquipedistes van per ratxes. No sempre tenen una planificació estructurada. I aleshores, totes les coses que tenim tenen que veure amb accions relatives a la dona, en diferents formats. Per exemple, durant tot el mes de març s'organitza un viquirepte de les dones del Baix Llobregat. I direu, i per què de les dones del Baix Llobregat? Home, perquè els que ho proposen són del Baix Llobregat. I, per tant, el que estan fent és promoció, diguem-ne, del seu entorn local, que normalment no la fan els de la Seu d'Urgell. Sobre el Baix Llobregat no en parlen. El divendres 8 de març va començar el Viquirepte 40.000 dones a la Viquipèdia. Aquest és un Viquirepte que amb aquest número només està aquesta vegada, perquè sí que s'havia fet abans amb 20.000 dones, 30.000 dones. I ara estem en el de 40.000 dones. Dic la data d'inici, que és el 8 de març, perquè no té data de fi. Seguirem fins que hi hagi 40.000. Val? Per tant, és una activitat interessant. I després, el dimecres 13 es fa una Viquimarató, això és un dia només, i a més és presencial, s'ha d'anar a l'Hospitalet.
A Torrebarrina.
A Torrebarrina, que és un centre en el qual ja regularment tenim una presència, i es fa una Viquimarató d'entitats feministes de l'Hospitalet.
A quina hora?
A les 5 de la tarda.
Ah, vale. I com sempre, totes aquestes activitats les podem trobar a la pàgina principal de la Viquipèdia.
A l'esquerra del menú, que diu Agenda d'Actes.
Molt bé. Doncs haurem de parlar de les dones viquipedistes, un altre dia.
I tant.
Sí, sí. Va, haurem de parlar dels resultats que van tenir en aquests projectes, que jo espero que estimulin a la participació.
Molt bé. Doncs fins aquí el nostre 20è programa de la Viquipregunta, el 6è d'aquesta nova temporada. Ha estat un plaer, hem parlat de moltes coses de molt importants, hem fet història, ens hem submergit amb els articles que parlen de la no violència, hem tingut el Martí Olivella amb nosaltres a Sant Feliu, i ara res, ara heu d'anar a buscar els vostres ordinadors, heu d'entrar a la Viquipèdia, heu de crear-vos un usuari si no el teniu, heu de millorar els articles que existeixen, heu de crear-ne de nous, heu
de... I entrar a la viquipregunta.cat per veure tots els enllaços de tot el que hem estat parlant avui aquí i més coses que trobarem a l'internet.
Trobarem...
I escoltar les músiques.
Escoltem les músiques. Ah, doncs ara que em queden 30 segons em defenso. És que jo crec que hem de tenir present que les guerres poden acabar perdent-ho tot, inclús la vida. Per tant, si ens hi posem en el front de la lluita no violenta, jo no li prendré la vida a ningú, només faltaria. No li faré cap mal, però he d'estar disposat a entendre que a mi em poden fer mal i a mi em poden prendre la vida. I és per això que crec que...
I tot
que...
això per la música del No Passaran.
Efectivament.
Molt bé, molt bé. D'acord.
Bueno, perquè el millor són els... Els fusells libertaris.
Bé, ja en parlarem un altre dia. Escolta.
Bueno, ens veiem d'aquí 15 dies. Vinga.
Petonets, adéu, Viquifriquis.
Adéu.